variables en revisió anual per primera vegada en 2 anys.
L'indicador més emprat per calcular aquests préstecs s'ha incrementat amb motiu de la guerra a l'Orient Mitjà i tancarà aquest mes superant el 2,5%, uns nivells que no se solien des d'abril de 2024.
Idò, amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, avui parlarem a l'advocada de Càritas que estan fent una gran feina des d'aquesta ONG guiant a centenars de migrants en el seu procés de regularització dels seus papers. Imagineu-vos estar en un país on no parleu l'idioma i on vos heu de a ficar dins un mare magnum de burocràcia. Això és el que està fent Càritas, ajudar a totes aquestes persones que volen regularitzar la seva situació, però que molts no saben com fer-ho, perquè la veritat ja sabut com és la burocràcia. Començarem, però, això serà la part final del programa, però començarem parlant amb pagesos, amb joves pagesos, que a Devet Sant Joan, i parlàvem precisament en la balda de Sant Joan, que a Devet Sant Joan volen fer reviscolar el nostre producte local, la pagesia, es fora vila, posar en valor la nostra terra. Però, clar, mos explicaran les dificultats en les que se troben. Aquí també hi ha burocràcia, o que també afecta a molt de pagesos que es tiren enrere, i afortunadament a ells els hi ve de família, perquè els hi demanarem, a més, si coneixen a pagesos joves, que no els hi vengui de família, perquè sembla que sí, que hi ha pagesos joves que tornen en el camp. Sembla un miracle, però és així. Després parlarem amb l'Institut d'Antropologia de les Illes, perquè han renovat la seva junta per difondre l'existència d'aquest Institut d'Antropologia com a far, com a guia, en segons quins temes que expliquen la història del llinatge humà, diguéssim, allà on vàrem deixar d'anar quatre potes, ens vàrem convertir en homínids i vàrem aprendre a fer eines, podríem dir, allò que ens diferencia dels animals no racionals, si és que no tots som animals racionals. I parlarem amb ells del paper que poden tenir a societat actual, sobretot en un món tan convuls, on de vegades no entenem què feim els humans, si és que mos comportem com un animal racional, com dèiem, o si realment som l'animal més animal de tots els animals. Tornarem a pegar un vot a Arcolony, com fa una estona, per parlar dels artistes que participaran a partir d'aquesta setmana que ve en el Palau de Congressos, en aquesta fira que ja s'està consolidant. I, com vos deim, finalment parlarem amb Càritas sobre regularització de papers. Que en Yolanda Ruiz és a producció i en Iván López en el control tècnic, no podem fer altra cosa que començar el dia a Mallorca.
Passarà per les ginyes, qui llaurarà sementers, qui sembrarà tot el gra, 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 ningú no ho farà mai més. Qui cuirà cames roges, qui esmotxarà els amalers, qui espolsarà les garrotes.
Tornem a posar música de Sant Joanès, perquè avui tornem a Sant Joan, i no sé si els nostres següents convidats per aventura donen resposta en aquesta pregunta que se fa en Julià Picornell dels Ànimos Parrec a la cançó Ses Fitanetes, qui és Motxerats amb el Les, perquè sembla que, afortunadament, a poc, hi torna a vapallar els joves. Que malament sigui una feina feixuga, volen mantenir viu el camp, el nostre camp. Això sí, sincertesa de que mai saps com anirà l'anyada. Molta burocràcia, la pujada de preus, si plourà o no plourà. Tot això fa que els pagesos dormin amb un ull obert. És el cas d'en Joan Roig i en José Antonio Suárez, que gestionen Agrícola Sant Burixó a Sant Joan. Saludem en Joan Roig. Com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Beníssim. I primer de tot, demanar-vos, almenys quant de temps fa que vos vareu decidir a fer feina fora vila? Perquè jo, pel que sé, ara en parlarem, vosaltres sí que no vos hi posàreu de tot d'una quan vareu acabar el batxiller, sinó que vareu estudiar una carrera cada un. En quin moment vareu dir, no, jo torno en el camp, i què vos digueren a cap vostre? Perquè, per exemple, en Joan Gaà va estudiar Ciències Polítiques, en Joan Gaà de Unió de Pagesos, i a casa seva s'endugueren un disgust, que en Joan Gaà. A cap vostre què vos varen dir, tant a tu com a en José Antonio?
Sí, mira, nosaltres vàrem fer un... vàrem cursar... Bé, en José encara està acabant un altre grau universitari. Jo també vaig estudiar bioquímica i a partir d'aquí hem fet una sèrie de màsters. Per tant, ens vàrem formar perquè, clar, nosaltres hem duit la sort de la desgràcia de que hem viscut pràcticament des de sempre i sempre es tarannà és que això de l'agricultura és un camp difícil i que tenir-ho com una única via... per guanyar-te el pa és una aposta un poc arriscada. Per tant, a casa nostra ens varen animar a estudiar-ho, i després tenir una carrera i tenir les coses un poc clares ja de poder-ho decidir. Per tant, per això vàrem estudiar. I després, una vegada hem estudiat i hem tornat un poc més grans i hem vist un poc com funciona el món, va ser el moment aquest de decidir-nos a fer aquesta passa. I com tu m'ho deies, en Joan Gaàs, coordinador de l'Unió de Pagesos, en el cas de que nostra, ma mare no és que tingués un disgust, però sí que em va fer reflexionar una vegada i una altra, i una altra i una altra, a veure si ho tenia ben clar, perquè la veritat és que, vaja, es tira una moneda un poc a l'aire i, bueno, té un cert risc que avui en dia encara pot ser més que fa estona.
Sí. Heu agafat el relleu de Sant Burixó. Quant de temps fa que estàu amb aquesta situació? Un any, dos, deu?
Mira, amb en José, que és som els socis, diguéssim, els socis joves d'aquesta empresa familiar, farà ara dos anys. I jo en fa tres o quatre. Quan vaig tornar a Barcelona d'estudiar, vaig treure plaça de professor i a partir d'aquí farà uns quatre anys. Tres oficialment, quatre que ja em comença a estar involucrat de manera més seriosa i totes... la vida ha estat per aquí. Vull dir, de petit sempre ha estat per aquí al mig i és una cosa que tot dins la sang.
I la pregunta d'Emilio, en Patau dona per viure sense estirar-se massa, hi perdeu, perquè hi ha molt de pagesos que diuen que hi perden, sobretot, per exemple, en el preu del combustible. Ara, amb aquests dos anys, com vos ha anat? Quin seria el balanç que faríeu d'aquests dos anys?
Clar, això és un tema perquè nosaltres ens dedicam, per una banda, jo me dedico a fer cereal en extensiu, en José també té una part de ramaderia, i després conjuntament feim fruita. I per tant, cada situació, diguéssim, cada una d'aquestes branques és una situació distinta. Per exemple, en la fruita, a Mallorca, nosaltres feim fruita amb un volum relativament petit i intentant fer una fruita de qualitat i que és molt apreciada, aquí sí que no tenim problemes si s'any ve com ha de venir.
Sí.
Amb el tema del cereal i la ramaderia, ja vius fermat en el mercat, els preus no els poses tu, i aquí sí que és més complicat, i si no fos que hi ha la subvenció aquesta tan mediàtica, diguéssim, que els pagesos viuen de subvencions i aquestes coses,
sí,
que
clar.
Moltes vegades ho dic, és que sí. Sort que poden tenir subvencions, perquè si el consumidor hagués de repercutir el cost damunt el preu del consumidor final, és que ningú podria menjar ni un tros de carn ni una domàtica, perquè els preus haurien de ser elevadíssims. Per tant, molt salvam un poc per les ajudes que hi ha per part de la Unió Europea i així. Això és un poc com mos funciona.
Sí, és que diu això, l'haurien de posar un dia damunt el tractor o agafant cerada al motxar i descalt d'una hora veuríem a més si diu que els pagesos viu de subvencions. El meu predins varen venir d'esplar precisament a Palma, precisament perquè el camp era molt, molt feixuc. Voltos, deus que heu agafat el relleu de Sant Burixó perquè començar de zero és dificilíssim, perquè has de trobar terres, comprar maquinària i clar, que començar de zero és pràcticament impossible, no?
Sí, és molt difícil, és molt difícil. És a dir, nosaltres, molt bé just, tenint l'infraestructura pràcticament muntada, és evident que has d'anar renovant, ara la plantació molt ha quedat ja obsoleta i hem de fer una plantació nova, però ja hem tingut aquests 2 anys per anar veient un poc com funciona el sistema, per equivocar-nos, però anant damunt fort, diguéssim, anant per un camí que ja està més o menys traçat i a partir d'aquí el poden reconduir. Ara, si tu t'has d'obrir el camí, has de fer fonaments de tot això i posar-ho en marxa, l'inversió inicial, és a dir, ho veig quasi una cosa totalment utòpica, és molt, molt complicat. Segur que hi ha qualque cas, però Mallorca, tenint en compte el context, les oportunitats laborals que hi ha, és una cosa molt singular i molt, vaja, molt, molt, molt difícil per una persona pensar que se dedicarà a fora vila i, en canvi, no se dedicarà, en primer lloc, en el turisme, a la restauració, a la construcció, fins i tot, a qualsevol altre sector que no sigui el sector primari.
Clar. I, de tota manera, també a vosaltres, a Cateva, concretament a Cateva, ja vareu fer el mateix, que és tenir un pla B, per si no anàs bé. És a dir, tu pots ser professor, en José Antonio també, amb una enginyeria també podria ser professor, per si no anàs bé, perquè crec que teva també ja feien el mateix, perquè clar, tu no saps quants d'anys dolents pot tenir i si un dia hauràs de tancar, mira ara, gama, saps? Ves a saber què hauran de fer els ramaders. Vol tot sí que tenir un pla B, perquè dius que és com a de bojos, no tenir un pla B envestint una aventura, perquè és una aventura com bastant arriscada avui en dia posar-se de pallès. Voltes teniu un cartutxo a la càmera per si de cas, no?
Totalment. També un poc perquè, com tu deies, és el que hem vist a que nostre. Tant mon pare com el seu soci, que encara avui en dia el seu soci mos acompanya, mon pare ja mos va deixar, també les nostres mares, diguéssim, mon mare. Mon pare, per exemple, era xofer de CMT, i fora vila era el seu hobby. El seu soci també era inspector l'Ajuntament de Palma i fora vila també era el seu hobby, que són hobbies que al final hi acabes dedicant tant o més temps que és de feina, diguéssim, que te dona de menjar mensualment. Però sí, saps que si aquell any no plou el que ha de ploure i el cereal no va com ha d'anar, sobreviurem. Que te fa una aquella bruixada just en el moment que has de plegar tots els melicotons, sobreviurem. Per tant, dona aquest punt de tranquil·litat, que vulguis o no, sí, te fa, si més no, el millor que ho diu més, viure un poc més tranquil. I aposta també, com te deia en el principi, que nostre també mos varen aconsellar això, i nosaltres ja que no mos plantejàvem en els 18 anys únicament pagesos, perquè hem viscut situacions que dius, enguany la campanya no anirà bé, i sabre que almenys tens aquella miqueta de coixí que pots anar fent, pues, te permet sí, viure d'una manera més tranquil·la. És una situació un poc privilegiada, perquè jo entenc que hi haurà molt de pagesos que això no ho podran fer, per les circumstàncies que sigui, però nosaltres, en aquest cas, ja sigui per esforç, per sort, per privilegi, no sé per què tenim aquesta situació, i almenys vivim un poc més tranquils. Nosaltres, que som gent de passar pena, no en passant tanta. Sí.
No, i també el que feis bé és no tenir tots els ous dins del mateix paner, perquè tu has dit, feis cereal, fruita, ramaderia. Fa 27 anys en Pere Sant Pol els alçia que haurien de diversificar la nostra economia, que no tenir tots els ous dins del mateix paner en el turisme, i els pagesos és el que estàu fent, perquè si només fas una cosa i va malament, vosaltres com a mínim de 3 coses, com a mínim que bona va i ve una o dues, no? Si les 3 van bé, perfecte, però com a mínim no teniu tots els ous dins del mateix paner. Diversificar és molt important, m'imagino, avui en dia fora vila, no fer una sola cosa.
Exacte, sí, el que seria monocultius i apostar tot d'una carta té aquest risc. És vera que també, com més diversifiques, més complicacions tens, més problemes, perquè, clar, com t'ho deia abans, cada àrea de l'agricultura té unes idiosincràsies, té unes coses específiques, característiques, que les has de controlar, les has de conèixer, però nosaltres també tenim aquesta sort de que ja els socis anteriors ja varen plantejar aquesta idea, ja varen plantejar fer una part de fruita, una part de cereal, en José de la part de la ramaderia, i fins i tot en casa podria diversificar més. De vegades m'ho plantejant, però diversificar més vol dir també encara això, estendre més i també assumir una miqueta més de risc. Per tant, se tracta de trobar un poc aquest equilibri. El millor poder cursar diguéssim, el camí fins a arribar al consumidor final, també el millor poder fer producte transformat a partir d'aliments, a partir de la fruita que no pot anar a mercat. Són les idees que ara tenim. Un poquet per seguir diversificant, però no estendre'n molt massa més, perquè som molt conscients que l'equilibri és molt fràgil i sense equilibri no podrien sobreviure. Per tant, sí.
Les grans extensions de monocultiu, per exemple, la península, tuden moltíssima fruita, que no és guapa per vendre, quan se podria fer confitures, etc. etc. I s'atuda molt de menjar directament a les grans extensions. En canvi, tu, per exemple, tu fas feina amb un caramull de propietaris per gestionar 740 hectàrees, i això també deu ser un mal de cap, perquè la burocràcia també vol menjar, heu de ser gestors, també, pràcticament.
Sí, 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 exacte. És a dir, jo, d'ençà que me vaig incorporar com a agricultor, evidentment hi poso molt les mans i faig moltes hores per aquí al mig amb la fruita, però si te digués de dir on faig més hores, crec que faig més hores d'oficina, de gestionant això, temes amb propietaris, bocins que se venen, bocins que canvien de propietari, gestionant els temes de subvencions, quasi dedic més temps en això que no a la part de l'explotació com a tal, que no hauria de ser així, perquè vagi bé, tens la sort que tens gent que m'ajuda i podem treure endavant el vaixell, diguéssim, però si no fos per això, una única persona que hagi de gestionar tot aquest caramull de papers, totes aquestes gestions amb propietaris, bueno, és una cosa realment complicada i que també ha canviat en els temps. Fa estona no era tan complicat el tema de la burocràcia, que per una part és evident que hi ha d'haver una sèrie de controls i les coses s'han de fer ben fetes, perquè això garanteix que el sistema pugui tenir continuïtat i viabilitat, però també hem de tornar a trobar com abans d'equilibri i intentar no posar massa travetes, perquè si no, si ja és complicat, sí que ja seria impossible, si siguin posant traves.
I traves, per no parlar d'Europa, la política agrària comuna, que se pensa, no sé què se pensen, que és Mallorca. Per mi no se creuen que hi hagi pagesos ni pescadors aquí, perquè això ja, si en damunt un senyor des d'un despatx, un despatx de Brussel·les ha de decidir el teu company quanta llet ha de treure o quan de menys ha de matar un... En fi, no sé.
Sí, sí, sí. Posa de manifest que hi ha una gran desconeixença de quina és la realitat concreta de Mallorca, perquè Mallorca, la realitat de Mallorca és molt diferent de la realitat de la península, i la realitat de la península a la vegada també torna a ser diferent a la realitat que hi pugui haver a França, a Alemanya, a qualsevol país. Per tant, aquesta generalitzar d'aquesta manera, en el cas de Mallorca, més amb el tema de la insularitat, molt suposa problemes al final en els pagesos, i això sí, és una cosa on s'ha de conviure i no és fàcil.
I des d'aquí sempre tenim el mateix, consumir el producte local, ser possible sense intermediaris, directament als pagesos, en els mercats, a les places, en els mercats ecològics, perquè recordeu que gràcies als nostres pagesos, hi ha molta gent que viu del turisme, perquè Mallorca és tan guapa perquè tenim pagesos, perquè els nostres pagesos venen a ser els que fan que el nostre paisatge sigui maco, perquè el cuiden, el mimen i viven d'ell. Així que recordeu, producte local, i en aquest cas estan parlant amb agrícoles amb Burichó, concretament amb en Joan Roig, que juntament amb José Antonio Suárez són dos valents, perquè avui en dia han de dir valents, que se posen en el Fora Vila. La llàstima és això, que haguis de fer tant de números i no te puguis dedicar plenament a la producció, però a poc, d'aquí un parell d'anys segur que la cosa anirà millor, perquè jo de cada vegada el manco aquí m'ha de dir que fer proselitisme de tots els productes nostres perquè si és nostre és molt millor. Joan Roig, de Sant Joan, moltíssimes gràcies, endavant,
gràcies,
i tornarem a parlar segurament per veure, a mi sempre de tant en tant m'agrada parlar amb pagesos per saber ben com et dirà. Gràcies, Joan, una ferrada.
Molt bé, gràcies.
Ara esteu, soci. Gràcies.
Gràcies, adéu.
I veurà bé lo que hi ha. Qui vulgui ses fites netes, basta m'escolti cantar. Passarà per les ginyes, qui llaurarà els sementers, qui sembrarà tot el gra, 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 ningú no ho farà mai més.
El dia Mallorca i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és Dial.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrar Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Què és el ser? Què és la essència? Què és la nada? Què és l'eternitat? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Es que existe más allá? ¿Y hay reencarnación?
Va, de més 40 anys ja s'ho demanaven, siniestra total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntes gairebé metafísiques que podrien enquadrar dins la nostra següent entrevista. Perquè volem parlar de la nova junta de l'Institut d'Antropologia de les Illes Balears, que vol intentar impulsar l'antropologia per acostar-la en el carrer, i per això parlem amb el seu nou president, Marc Morell. Benvingut, Marc, bon dia, com estàs?
I molt divertit amb aquesta cançó que heu posat de començament del Sinistro Total.
Sempre intentem lligar la música en l'entrevista que farem, perquè, clar, d'on venim i qui som? L'antropologia, no m'ha definit la, jo la definiria com la història del llinatge humà, quan vàrem davallar dels arbres, el bipedisme, a partir de bon... Parlam d'antropologia, de quan l'home comença a caminar a dues cames, quan comença a fabricar eines, a partir de on comença a estudiar l'antropologia en els humans.
I la podria saber ben bé tot això que dius, però hi ha un altre aspecte que jo afegiria que és més important, que és el de viure en societat i relacionar-nos com a éssers humans. Exacte. Per tant, pels nostres oients, i m'agrada que hagis començat amb això, m'agradaria simplement explicar una mica què és això de l'antropologia, no? Perquè sona una mica com un llenguatge klingon o no? Algo així, una cosa rara. Bé, l'antropologia és això que dius, això seria una antropologia evolutiva, molt lligada també amb qüestions d'arqueologia, etc. Però en general, l'antropologia s'interessa per l'estudi i l'organització dels éssers humans, i les seves relacions, així com... com se diria, els sistemes de valors i allò que venim a anomenar cultura, tradicions, etc. I tot això, però, sempre des d'una vessant comparativa, ens encanta comparar les coses, de la seva diversitat, perquè, vulguem o no, els éssers humans els organitzen de maneres molt, molt diverses, i amb una actitud que sempre és crítica, sempre volem desvetllar qualque cosa que no s'hagi dit, que no sabeu, que s'amaga, etc. Sovint de denúncia, també, i a pics, no sempre propositiva, diria.
No, i a més que el cap i la fi de l'antropologia explica com ens hem anat juntant, està molt lligada a la sociologia, perquè primer el grup primari aquell que era la família, òbviament, després hi havia els clans, les tribus, poble, és a dir, mos anem, les nostres relacions estan directament lligades en el quid pro quo, no? Som animals socials, d'ençà que tenim ús de, raó, per tant, per entendre la filosofia, la sociologia, és molt important entendre l'història de, dels humans, l'antropologia, són pràcticament disciplines que van lligades, no?
És que, bé, l'antropologia social n'és bàsicament de la filosofia política del segle XIX. Filòsofs polítics fins aleshores xerraven de com s'organitzaven les societats humanes o les projectaven de com s'havien d'organitzar. I una sèrie de gent el que va començar va ser explorar grups humans diversos que no fossin els occidentals que produïen el coneixement de les disciplines en aquell moment, i se'n van anar a explorar les colònies, gent que s'organitzés de manera diferent, precisament per poder trobar casos, com te diria, casos que exemplificassin una mica aquesta diversitat de la qual ja xerraven aquells filòsofs. Està emprentada en la sociologia. Si bé la sociologia va néixer com per estudiar-nos a nosaltres mateixos, com a societat occidental capitalista, i l'antropologia era més una eina colonial per estudiar la gent diversa. Al final, però, això va tornar, i van començar a estudiar a la gent dels espais rurals, que no urbans, de les nostres societats, d'aquí ve tot el món folclòric i les tradicions i l'etnologia, que també és part de l'antropologia, per després estudiar qüestions de grups marginals a les nostres ciutats, de pobresa, de treball, de migracions, i temes dignes d'estudi per part d'altres disciplines germans. Per tant, sí, xerram d'aquest origen del qual xerraves tu, de la família, etc, i milers de coses així, però també xerram de la intel·ligència artificial.
Ostres, de la intel·ligència artificial. Quan Einstein, quan li van demanar si hi havia intel·ligència a altres planetes, va dir: altres planetes no ho sé, però en aquest estic segur que no n'hi ha. Si intel·ligència artificial també en parlau, els antropòlegs, perquè no ho sabia, m'acaba de sorprendre. Compte.
Sí, tenc bones companyes que estan xerrant d'això, però és que xerrant de moltíssimes coses. I, per tant, l'institut que tenim, i que enguany complim 10 anys, el vàrem fundar l'any 2016, està per difondre aquest coneixement antropològic en la seva diversitat a la societat de les Illes, de les Illes Balears.
També teniu...
I perdonàveu a les professionals de la disciplina, i per aplegar gent amb o sense formació que hi tingui interès en aquestes qüestions, així com participar també en accions col·lectives i corals al si de la nostra societat. Hem participat en la plataforma de memòria democràtica, hem donat suport també el que han estat moviments per el que està succeint a Gaza, per exemple, i altres qüestions d'aquest tipus. I tenim membres de totes les illes i de més enllà. Les majories especialitzades en temàtiques específiques, i jo que t'he de dir, tan diverses com alimentació, qüestió de gènere, patrimoni, memòria històrica, migracions, treball, turisme, de ciutat, poder econòmic i polític, etcètera.
Jo, com a simple aficionat, vos he cridat perquè vaig veure escassa presència en els espais educatius, i és cert. Tothom parla de psicologia, de psiquiatria forense, per exemple, però és que també hi ha antropòlegs forenses, i des d'aquí, aquesta nova junta, voleu, com a difondre més, tenir més presència a l'hora de difondre informacions, perquè l'antropologia té explicació o com a mínim preguntes que molt importants, perquè no només és tenir explicació, sinó saber fer preguntes, que per moltes coses, i no sé per què fins ara, i a nivell estatal però també, no hi ha, sempre hi ha tertulians que són psicòlegs, metges, però rara vegada hi ha un antropòleg a la taula de la tertúlia d'aquest canal nacional.
Els nostres dies han tingut un tertulià a certes mitjans, i a Ivetres Ràdio també, hem vengut de vegades jo mateix i d'altres companyes a xerrar, i que sí que som antropòlegs, però dur raó és una cosa que no té gaire presència. De fet, a la Universitat de les Illes Balears té una escassa presència, està desapareguent. S'acaba de jubilar el darrer antropòleg a temps complet que teníem a la universitat, i les poques assignatures existents d'antropologia, els seus continguts, estan desapareguent també, i bé, hi ha altra gent que ho està impartint, etc. Això està succeint ara mateix a la Universitat de les Balears. Això ajuda també a voler donar ímpetus a l'associació per tal de no només dur aquesta antropologia a la universitat, sinó que també dur-la al carrer i poder tenir un reguitzell de diferents activitats per mostrar al públic en general, no només l'acadèmic, allò que estem fent. Es tracta d'una revifada que hem tingut en la darrera Assemblea General, que és important. Com totes les associacions, com tu sabràs, pues, són uns dragons cans, unes muntanyes russes, pugen i baixen d'activitat. I bé, el darrer any no en van tenir gaire i ara ens hem plantejat tenir diverses activitats. La primera de totes és mirar d'organitzar, a ser possible a finals ja de primavera, un cicle de recerques antropològiques i d'etnografies obertes a la població perquè puguin venir a escoltar i a participar-hi. I bé, més endavant, coses de vegada una mica més ambicioses, com organitzar un cicle de cinema i de ficció i documental, organitzar seminaris de formació en metodologies tècniques de recerca, i qui sap si fins i tot falques a programes de ràdio com la vostra.
Clar, clar que sí.
Però tot això són coses més endavant. Ara mateix el que volem és aquest cicle de recerques, muntar-la, donar una mica de continuïtat i sobretot també pensar cap a l'Assemblea General d'enguany, fent-la coincidir amb unes jornades que celebrin aquests 10 anys d'existència de l'Institut.
I ja, Marc, fem una cosa. Estem en contacte, la nostra... perquè aquest mail que vareu enviar informatius el varen passar al nostre company Juanjo Suñé, que ells de vegades no tenen temps per desenvolupar un poc més de... Ells només tenen un minut per parlar de les notícies, i de podríem aquest mail que tenim d'antropilles.org és vigent, és correcte? Podem escriure aquí per si vos... On es teniu telèfon per estar en contacte?
Podeu escriure aquí. També tenim una web que se pot trobar exacte, també, si se posa Associació d'Antropologia de les Illes, i se trobarà. És una web que ara mateix està una mica en stand-by perquè l'estem reorganitzant precisament, i aviat també estarem amb el que són les xarxes socials més comunes, reactivant aquelles on ja participaven també. I en tots aquests espais ens podeu trobar, efectivament.
Importantíssim. I ja teniu un altaveu al Dia Mallorca, perquè mos agrada molt saber com hem arribat fins aquí, fins on arribarem, com deia la cançó que t'ha cap de posar. I no t'estranyi que vos tornen a pegar una telefonada aquí en els nostres estudis per xerrar de tot el que està passant també en el món, perquè no és només Palestina, Iran, Estats Units, hi ha moltes coses per les quals per ventura. Mira, Neudal Carbonell i en Arsuaga tenien un llibre molt bo que se titulava Encara no som humans. No sé si estàs d'acord, perquè hi havia la portada, era les torres bessones caigent i un goril·la de vora. Com que dir, no hem evolucionat tant.
Bueno, és un sinistre total per emular també el grup que estava cantant aquesta cançó, i òbviament no som els únics, però les antropòlogues que estem a les illes tenim ganes de xerrar d'aquestes qüestions i poder difondre aquest coneixement, òbviament.
I doncs estarem en contacte amb Marc Morell, president de la nova junta del nou Institut d'Antropologia de les Illes. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'una... disciplina artística com són les arts plàstiques, que estan molt relacionades amb el que estàvem dient. Perquè penseu que els humans han creat des que tenim temps lliure, és a dir, des del Neolític, fa 10.000 anys, que creem, que feim dibuixos a les parets, que creem ídols, pepes, senrers, tassons, això no va ser fins fa 10.000 anys, però, òbviament, tot ha anat evolucionant. I avui en dia, l'art contemporani, l'art modern i l'art contemporani són, sens dubte, els que encapçalen l'interès dels col·leccionistes i de les fires. Com, per exemple, l'Art Cologne, la fira més antiga d'art modern i contemporani que se celebrarà aquest dies a Palma amb més de 200 artistes consolidats i emergents procedents de tot el món. Serà a partir de la setmana que ve. Palma va acollir una primera edició d'aquesta cita l'any 2007 i ara torna però amb un enfocament més internacional. Parlem amb Fran Reus, que és president d'Art Palma Contemporani. Fran, benvingut, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Molt il·lusionat amb aquest nou projecte.
Comença dia 9 fins diumenge dia 12 d'abril en el Palau de Congressos. Serà després de Setmana Santa, 89 galeries de 20 països. Això se diu aviat. M'imagino que organitzar tot això en Daniel Hook, el director, jo m'imagino que ja vos heu posat entre tots, Art Palma Contemporani, hem de dir que sou les galeries d'aquí, però organitzar tot això m'imagino que tot un any, d'un any cap a l'altre, no? Ran?
Bueno, pues, la veritat que aquesta política va començar des de l'Associació de Galeries, també amb diversos companys de Camana Maria Baró i en Xavier Fiol, i després resta de companys d'Art Palma, que pensaven que qualque dia s'oferia una fira d'art contemporani aquí, i que si fos així hauria de comptar nosaltres. Nosaltres com Art Palma, que organitzàvem la Nit de l'Art, el Brat, el Summer, aquest any el Festival de Fotografia, però una fira per principi se mos quedava un poc gros, no? Però tot d'una vàrem pensar que podia ser un soci, el soci més adient, no? I en aquest cas, com tu has dit, Art Colón, la fira més important d'art, més antiga del món, d'art contemporani, com, i aquesta relació que sempre tenim amb Alemanya pues, va ser com a soci ideal. Però sempre, com tu dius, pues, en la participació, en la col·laboració del teixit local, que és el més important que cuidem i que mostrem en el món.
Vaig llegir a diari una frase que deia Daniel Hugh, que deia que les fires que se fan, per exemple, IFEMA, Arco, és esgotadora. És que és cert que estàs allà fent voltes, però en canvi aquí Palma estàs davant la mà. És com un poc més atractiu sortir del Palau de Congressos, veure la mà, tenir la seu a la dreta, que no sortir d'IFEMA. Jo m'imagino que aquí teniu molt a favor a Mallorca en general, no?
Sí, en principi, pues, tot d'una, quan vam començar aquesta idea, que ja fa 3 anys, no ve de fa un any, pues, tot d'una vam pensar que també el joc era molt, molt important. No? Normalment, el que tu dius, aquests recintes firals típics, no? Aquests espais com a industrials, foscos, que no vol ser llum natural, no són agradables, eh? La veritat, i que el que dius, són esgotadors, i més espais amb més de fires amb més de 200 galeries. Nosaltres aquí havíem d'oferir el que tenim, no? Oferir una experiència, no només veure fires, perquè n'hi ha per tot, no? Però també el que dius, si et s'entorn. Quan vàrem venir a fer la primera visita amb el responsable del Colón, quan vàrem veure l'edifici, diuen, hombre, no és fàcil, però mira que quina llum natural, se vol la mà. El que dius, de bloc de la catedral, pots anar caminant a la galeria, pots anar a esvoluar caminant a la solleric. La veritat és que aquesta era una eina que jo crec que ha acabat de convèncer, sobretot els visitants i també a les galeries, de dir, mira, pues, pot ser una gran experiència.
I bueno, i també hem de dir que Art Palma Contemporani és una associació de galeries molt potent que tu presideixes, perquè Palma i Mallorca en general, jo no sé què té. Jo suposo que és el llum, que sempre ha tret artistes, sempre. Podríem començar des dels dibuixos de l'Arxiduc, jo què sé, Santiago Rusiñol, un cremull d'artistes que sempre s'han vist atrets per Palma. Després, la primera galeria d'art contemporani, Sapelaires, grans galeristes com en Joan Oliver Maneu o el meu amic en Juan Anorrac. Per què a Mallorca hi ha tant d'interès per l'art contemporani? Què tenim aquí? És el llum? És el fet de ser una illa? Perquè, no sé, jo li he demanat a molta gent i uns me diuen, sí, és el llum. Diuen, no, és l'esperit bohemi, com en Robert Graves. És que és difícil trobar un lloc com Mallorca a la resta d'Espanya,
eh? Sí, jo crec que deu ser un pot de tot, no? Perquè el que tu dius, és el xigú, però després des de l'escola de Pollença, no? També, un poble com a Pollença, que és relativament petit, que com va aquest punt, no? aquesta energia durant un temps, va viure Robert Graves, Miró, no? Perquè el Miró va viure aquí 30 anys, no? Algo vida especial, no? I més recent, pues, Miquel Barceló i tots els artistes contemporanis que hi ha avui en dia, que són fantàstics i que venen a cercar, i internacionals que estan aquí visquent, que tenen l'estudi, que molta gent no ho sap, no? Però sí, jo crec que és un lloc molt atractiu on se pot crear lo que dius, d'una manera pues lliure, còmode, envoltat de natura, que encara hi ha espais per disfrutar, no? Més enllà d'aquesta saturació turística que tenim cert mesos de l'any.
A més, també hi haurà 14 galeries d'aquí, dels nostres, d'entre les 90. Cada una durà dos o tres artistes. Vendrà gent de Sud-amèrica, de Sud-àfrica, dels Estats Units, de Dinamarca. Però les galeries seran molt diverses. És a dir, no competiran entre si per la mateixa classe de col·leccionistes. És a dir, no hi haurà, diguéssim, no hi haurà mal rotllo, per dir-ho en castellà.
No, jo crec que al final també les fires han de tenir un pas de tot, no? Les fires estan especialitzades, a vegades com una mica borrin, no? Jo crec que tenim una mescla perfecta de galeries molt consolidades, galeries joves d'aquí, galeries consolidades d'aquí també, i que al final l'espectador podrà veure un pot de tot, que és lo principal, no? I el que dius, tenir 14 galeries de Palma, vol dir que al final que també estem fent la feina bé, i que aquesta fira pues, té una vocació també de caràcter local, amb esperit internacional, però tenim molt en compte el que s'està fent aquí i el que s'ha fet durant els darrers anys.
I també hem de dir que hi haurà dos espais ben diferenciats per gran formats i per formats més reduïts, és a dir, que estarà com a separat, com si fos realment un museu, no?
Sí, realment també com a l'edifici en si d'Espai de Congressos l'empleren tot, no? Perquè serà algo bastant especial. I clar, no és un recinte firal propi, que també és un aspecte que a vegades és incòmode, però crec que és el que va ser que molts va agradar més, el que va treure més d'aquesta idea, i se crearà com un circuit, no? La qual, en un format sense fer publicitat tipo IKEA, no? Perquè l'espectador li fa fer com un recorregut, perquè s'hi visita tots els estants i totes les propostes, haurà estants més petits, més grossos, acabant en el hall principal, que és un espai també meravellós.
I d'allà ja ho sabeu, tots els amants de l'art. I és que no hagueu anat mai a una fira, aquesta és una bona oportunitat. Des de dijous que ve, fins diumenge que ve, des de dia 9 a dia 12, en el Palau de Congressos, Art Colony. És una bona oportunitat per conèixer la fira més antiga d'art modern i contemporani, i en el mateix temps, per aquells que no conegueu aquest món, fem una presa de contacte en l'art modern i contemporani, perquè és veritablement molt interessant, i ja ho deus, davant la mà, què més se pot demanar. Fran Reus, des d'Art Palma Contemporani, moltes gràcies i que vagi molt bé. Bé, no vos ho desig perquè no fa falta, segur que anirà molt bé. Jo pegaré un vot perquè m'agrada molt l'art modern i contemporani, i segurament me trobaré qualque amic per allà.
Segur.
Fran Reus.
També.
Sí.
També, si m'ha permès, sí. un darrer detall, perquè han decidit també l'organització de la fira i amb la situació que de diumenge sigui gratuït per tots els residents de les Illes Balears. O sigui que també una manera més interessant també de acostar-se a una fira de manera gratuïta és diumenge dia 12.
Perfecte. Millor que millor. Exacte, diumenge dia 12 serà gratuït per residents. Moltes gràcies, Fran. Estava en contacte. Gràcies. Sí. Nosaltres ara d'aquí un minut parlarem amb Càritas, perquè està fent una feina encomiable, ajudant els migrants a arreglar els seus papers. No vos moveu.
El dia Mallorca. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol.
amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de pentos.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Pèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
La gran Janet Joplin, el seu Peace of My Heart. Mos parlàvem ara de Càritas Mallorca, que està fent jornades d'assessorament legal per ajudar en el procés de regularització a les persones estrangeres que arriben aquí a casa nostra. Moltes persones de Mallorca veuen la lluna en el final del túnel per sortir de la irregularitat. Malament, hi ha molta paperassa i els terminis estipulats pel govern s'han de complir. Parlem amb l'advocada de Càritas i experta en migracions, Maria Crespí. Bon dia, Maria, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, fins ara heu estat a Palma, Campos, Manacor, Calvià... quina ha estat la teva impressió? Perquè has hagut de fer un pot de traductora del llenguatge jurídic, que ja és mal d'entendre per una persona que xerra el mateix idioma que li explica. Imagina't una persona que ve d'un altre país. Els hi ha quedat clar, els assistents? Els hi has trobat com a cara de consol i de quedar-se més a plens després de les teves explicacions?
Bé, clar, la idea principal de la nostra entitat amb aquestes xerrades ha sigut precisament apropar en aquesta gent interessada en el moment en què se troba aquest procés de regularització extraordinari i és que pensant que seran algun dels requisits necessaris per accedir, els dubtes que poden tenir però que no poden resoldre fins que no es publiqui aquest definitiu. Difícil no ha estat perquè és la feina que fèiem cada dia i a més hem comptat amb suport de les companyes tècniques que estan en el territori i m'agradaria pensar que els assistents els hi ha quedat clar. No obstant, com deia abans, hi ha dubtes que encara no han pogut resoldre.
Clar, com per exemple, hi ha coses molt difícils, he llegit, que per exemple, obtenir un certificat de penal a determinats països s'ha de ser pràcticament una aventura o un impossible, no?
Clar, depèn un poc dels països, ja que n'hi ha alguns que ho poden fer, que són processos molt més senzills, perquè sobretot se pot tramitar de manera telemàtica, però n'hi ha d'altres que és molt complicat. Però per això des de Càritas estem treballant en confeccionar un llistat de països on sigui més complicat aquesta obtenció i poder donar-los un acompanyament més acurat.
I tu dius que és important que els sol·licitants no perdin ni un segon. Estan molt marcats els terminis?
Bé, el que sabem de moment és que amb molta probabilitat aquest procés acabaria dia 30 de juny de 2026 i de moment encara no s'ha iniciat. Per tant, si la data és aquesta que s'ha publicat en el borrador, estem parlant de 2 mesos i mig,
sí,
per poder fer aquest procés. Per tant, sí, els direm que tot el que se pugui anar adelantant, que ho vagin fent.
I tu ja has explicat els requisits que demanaran perquè solen ser els mateixos. Compte-mos, perquè, clar, nosaltres, els que ja tenim la nacionalitat, no sabem què te demanen, però, per exemple, si són atesos qualsevol entitat, si hi ha menors, permanència a Espanya, compte-mos que els hi solen demanar, perquè, clar, nosaltres no ho sabem què t'hi demanen. Compte-mos.
Pues mira, en principi han de tenir un document que els pugui identificar, que habitualment això és a través del passaport, que jo els dic que s'han de fixar molt bé que estigui en vigor. Després mos demanen pues, no tenir ni antecedents penals ni a Espanya ni a país d'origen, evidentment no representar una amenaça per l'ordre públic, seguretat o salut pública, si tenen fills i filles menors d'edat amb edat d'escolarització obligatòria que necessitaran un certificat de conforme estan escolaritzats, hauran de demostrar una permanència ininterrompuda a Espanya mitjançant documents tant públics com privats, per exemple, el padró, l'historial de viatges de TIP o de CMT, si han fet cursos, etc. Un poquet aquesta seria la documentació principal.
I tu, segons les vostres dades, el 56% de les persones que vareu atendre el 2024, abans de l'allau migratori, no tenien la situació regularitzada. Clar, tothom demana com una persona que desconeix el tema. Això és més de la meitat de les persones. Com sobreviuen sense papers? Tenen metge? Com sobreviu una persona sense papers que no existeix, que és invisible?
Bueno, és cert que molta gent fa feina amb economia submergida o té familiars o entitats que els ajuden econòmicament. Però, bueno, en principi, en quant a el que te referies de tenir metge, si estan empadronats, poden obtenir la targeta ciutadà, ciutadana, no, sanitari,
sí.
I, per tant, tenir metge.
Ja. És que, clar, jo aquests buits legals, de vegades, com que no he viscut mai, em faig creus de com... Perquè, clar...
Però se vive de molta gent.
Per això em volia parlar amb tu. I també volta el que cau és saber quins perfils aconsegueixen regularitzar-se i quins queden fora. Hi ha exemples? Qui queda fora?
Home, perfils que podrien quedar fora, pues, evidentment, persones que tinguin antecedents penals i després, igual, perfils especialment vulnerables, persones sense llar, o amb malalties cròniques, persones grans o amb algun tipus de discapacitat. Per això, des de Càritas, o sigui, el que volem és tenir molta cura amb aquest tipus de perfils i fer un acompanyament més intens, mirar la situació personal d'aquestes possibles beneficiaris d'aquesta regularització i fer aquest acompanyament.
Clar, és que vaig llegir que alguns dels assistents diuen que és que el que volen és deixar de ser invisibles, perquè és que és una situació d'indefensió, no figurar en lloc que és pràcticament kafkià, no? No ets... jo no sé si tu, com a advocada, has vist qualque situació especialment dramàtica, però que d'aquestes xerrades m'imagino que surten més animats, no? Tu se llegeixen les seves cares que surten més animats.
Jo vull pensar que sí. Som positiva amb aquest aspecte. Bé, hem de saber que és que la gent que podrà cedir en aquesta regularització extraordinària, gent que ja conviu amb nosaltres i que forma part de la nostra comunitat. Però, clar, no tenir papers fa que no tinguin drets plens. No? I aquesta, jo penso que aquesta regularització el que farà és que els permetrà accedir a una feina digna o accedir a serveis bàsics i, en definitiva, construir un projecte de vida. Per tant, és passar d'aquesta invisibilitat que parlaves a una dignitat per a totes aquestes persones.
I una darrera pregunta. Què passa amb una persona que arriba sense passaport perquè no vol que se sàpiga si és major home o no? Quan una persona arriba sense passaport aquí, com pot demostrar qui és i d'on ve? Què passa amb aquesta persona?
És que... Bé, aquest és un itinerari més complicat. Normalment, si... La gent que arriba sense passaport ho sol fer per accedint a llocs, a fronteres no habilitades, per dir-ho de qualque manera. És a dir, que no és la majoria. O sigui, molta més gent arriba aquí a través d'aeroport que no amb pastera. Però sí que és vera que hi ha casos de gent que arriba sense documentació. En aquest cas, hi ha una possibilitat de, si poden demostrar finalment d'on és aquesta persona, de poder sol·licitar a la Policia Nacional una cèdula d'inscripció, que això també els hi serviria en cas de que no tinguessin passaport per poder accedir a aquesta regularització extraordinària. Però bé, jo, la gent que se pogués trobar amb aquesta situació, els hi recomanaria que poguessin tenir un assessorament professional perquè és un camí un poc més complicat.
Maria Crespí, advocada de Càritas, no sé, no m'ho vull imaginar. Clar, quan un ho veu...
Dóna-mos ànims.
No, clar.
No, ja,
però clar, no, però me refereix que feis una feina importantíssima, però clar, estar a un lloc on no tens, on no existeixes, és una situació que tot mos han de posar en la pell d'aquestes persones. I dona les gràcies a entitats com Càritas i persones com Ana Maria, la seva advocada, que dona una mà, i mai tan ben dit, a l'hora de fer paperassa. Si ja és difícil per nosaltres, nosaltres. Imagina't, per una persona que no coneix les tresques en els països que acaba d'arribar. La Maria Crespi, advocada de Càritas i experta en migracions, t'agraïm moltíssim que mos haguis atès i també t'agraïm moltíssim la feina que fas, Maria. Moltíssimes gràcies.
Jo vos agraeixo a vosaltres i en els mitjans de donar-nos aquesta veu.
No em faltava d'altre. Gràcies, Maria. Bueno, i amb aquesta veu d'esperança, bon anar fins demà. Salut a tots. Notícies i després els esports.